El Suprem rebutja paralitzar cautelarment la regularització de migrants de l'executiu espanyol. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Així ho ha decidit l'alt tribunal després de celebrar 5 vistes en què ha analitzat els arguments de les parts que ho havien sol·licitat, com és el cas de la Comunitat de Madrid i de Vox. Una decisió que s'ha conegut avui a hora baixa i que podria servir de precedent per resoldre el recurs que ha anunciat el govern de les Illes contra aquest procés que acaba dia 30 de juny i que l'arxipèlag ja han sol·licitat prop de 10.000 persones que estan ara en tramitació. Ho ha avançat el portaveu Antoni Costa.
Desafortunadament, i ho tinc que dir-ho així de clar, la sensació aquella de que el govern central, en Sánchez, convida i els ciutadans de les Illes Balears paguen. Això sempre és la mateixa reacció. No només en aquest cas, sinó en molts altres casos.
Les Balears argumentaran l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en el servei públic, sobretot en matèria de sanitat i educació. Es divendres 22 de maig i els hotelers de Sant Antoni de Portmany se sumen al rebuig a l'ampliació de l'aeroport. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Així ha quedat palès en l'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Sant Antoni, que han elegit nou president. Es tracta de Damià Marí, propietari dels hotels Ses Savines i Serenal.
Jo crec que augmentar l'aeroport, saps, una obra així tan grossa, que pareix un projecte farònic, l'únic que durà és més turistes, que és el que no volem. Ja hi ha molta pressió turística i jo crec que apuntar a més turistes jo crec que no és la solució.
Els hotelers d'aquesta zona preveuen una bona temporada.
I alguns propietaris de les Illes han invertit fins a 20.000 euros per reformar part del registre únic d'arrendament del govern central anul·lat pel Tribunal Suprem.
Segons l'Associació d'Habitatges Turístics de les Balears, aquesta important despesa pot obrir la porta a reclamacions dels propietaris, ho explica la gerenta Maria Givert.
Ara la gent té aquest dubte de què passarà. Ara ja ha fet una despesa important, sobretot si havien de registrar la casa, i ara això aquí m'ho torna, no? Sense tenir una necessitat real de fer-ho.
De fet, en aquests moments hi ha en marxa una assemblea extraordinària del GOP per resoldre la direcció de l'entitat ecologista 2 mesos després de la sortida definitiva de l'exportaveu i expresidenta Margalida Ramis. Connectarem en directe per saber com va aquesta assemblea durant l'informatiu, en què també vos explicarem que s'ha decretat presó provisional per una fugitiva francesa en cerca i captura per l'assassinat d'un home a França.
La dona ha estat detinguda a Palma per haver-lo apunyalat l'any 2024.
Salut ha hagut de suspendre prop de 14.200 actuacions aquesta setmana per mort de la vaga de metges.
Són unes 260 operacions i 14.000 consultes i proves diagnòstiques, una vaga contra la reforma de l'Estatut Marc que repetirà del 15 al 19 de juny.
I el Reial Mallorca cercarà demà la permanència superant l'Oviedo i esperant que li siguin favorables altres 3 resultats de diferents partits. Toni Tenerife, bon vespre.
Bon vespre, Toni. Mallorquinista Martín de Michelis creu en la salvació i confia que el seu equip farà tot el possible perquè demà es pugui donar el miracle de la permanència a primera divisió.
I pel que fa al temps, espera un cap de setmana amb temperatures elevades i poc canvis. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Sí, un cap de setmana que podríem definir pràcticament d'estiu, perquè les temperatures màximes tornaran a superar els 30 graus. Ja fa uns dies que superam aquest registre, principalment a Mallorca, els fregam també. Per exemple, avui a Sant Joan de Labritja i Eivissa hem arribat a fregar aquests 30 graus. I aquest cap de setmana mantindrem aquest mateix camí. Tornarem a gaudir de moltes estones de sol, perquè serà un dia de cel destapat, i les temperatures es mantindran estables en aquests registres que hem comentat, que poden superar, sobretot a Mallorca, els 30 graus. I a la mà també molta placidesa a tots aquells que vulguin acostar-se a les platges o sortir a navegar. Les condicions seran molt bones, farà molt poc vent i, per tant, situació tranquil·la en tots els sentits.
Gràcies, Dani. I Relsby i Conxa avui que seran nomenats fills predilectes de Mallorca.
Són les màximes distincions del Consell de Mallorca que reconeix també Pere Sant Pol, títol pòstum, Michael Douglas, Antònia Matamales i Antoni Ballador, presentador d'aquesta casa. S'entregaran el 12 de setembre al Teatre Principal de Palma.
En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. Després de més de 3 hores de deliberació, el Tribunal Suprem ha rebutjat paralitzar cautelarment la regularització extraordinària de migrants, com demanaven la Comunitat de Madrid i Vox.
Els arguments no es coneixeran fins d'aquí un dia. És el que sí ha explicat al Tribunal les que ha rebutjat admetre tràmit els altres 3 recursos, el d'Hazte Oír, l'Associació Llibertat i Justícia i l'Associació per la Reconciliació i la Veritat Històrica. Considera que no estan legitimats per impugnar la mesura davant la justícia. El procés extraordinari de regularització es va encetar el 16 d'abril i es tancarà dia 30 de juny.
I just avui, hores abans d'aquesta decisió del Suprem, el Consell de Govern ha donat l'ordre a l'advocacia de la comunitat que recorri aquest procés extraordinari davant l'alt tribunal. I no només això, també demanarà la suspensió cautelar de tots els tràmits que s'han fet fins ara.
Això vol dir que totes les sol·licituds i resolucions pendents quedin sense efecte. Una petició que ara mateix, amb la resolució del Suprem, sembla difícil de concedir a les Balears, tot i que també dependrà del que s'argumenti. Si es coincideix, ja hi ha jurisprudència. La resposta és que no.
Pel que ha explicat el portaveu del govern, Antoni Costa, bona part de la tesi del govern coincideix amb la dels altres recursos rebutjats, com és l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en el servei públic, sobretot en matèria de sanitat i educació.
Costa ha confessat que ja han fet una estimació del que poc costa, tot i que encara no la faran pública. Sí que ha avançat el conseller que serà elevada, més tenint en compte que el govern de l'Estat no compensarà econòmicament a les comunitats autònomes per fer front a les conseqüències del procés.
No, hi ha cap ni una compensació econòmica. Vivim sempre, desafortunadament, i ho tinc que dir-ho així de clar, la sensació aquella de que el govern central, en Sánchez, convida i els ciutadans de les Illes Balears paguen. Això sempre és la mateixa reacció. No només en aquest cas, sinó en molts altres casos.
Costa ha defensat l'obertura del procediment judicial pel bé de l'interès general de la comunitat.
Nosaltres tenim tot el dret. Com no pot ser d'altra forma, amb independència del que hagi succeït amb altres recursos, a interposar aquest recurs. Reiter, la nostra responsabilitat i la nostra obligació és defensar els interessos de ciutadans i les Balears. I això és el que intentem fer. A partir d'aquí seran els tribunals els que es pronunciïn.
Al contrari del que diu el govern de l'Estat, Costa sí que ha assegurat que el procés provocarà un efecte crida. També ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no hagi fet una estimació de quantes persones es podran regularitzar, fet que dificulta fer previsions fiables, ha dit, de l'impacte real que tindrà la regulació.
I la resposta de la delegació del govern ha estat automàtica, assegura que el procés de regularització es desenvolupa amb normalitat. En un mes s'han registrat a les Illes Balears prop de 10.000 sol·licituds que estan ara en tramitació. D'aquestes, 1.260 corresponen a petició d'asil i la gran majoria, més de 8.600, s'han tramitat per la via de l'arrelament. Entre els sol·licitants hi ha 260 menors.
El secretari general de la delegació del govern de l'Estat a les Illes, Rubén Castro, ha defensat que la regularització no és només un tràmit administratiu, sinó una eina d'integració social i laboral, especialment en sectors amb manca de mà d'obra.
En el momento en el que reciben el acuerdo de inicio, que sería la admisión a trámite, ya pueden ser contratados de manera provisional y se entiende que tienen una autorización de residencia y trabajo legal, por tanto podrían estar legalmente aquí en España, pero no se produce esa legalización definitiva hasta que no hay la resolución, que hay un plazo máximo de 3 meses.
Castro ha assegurat que els migrants que han iniciat el procés de regularització cerquen sobretot treballar de forma regular, pagar els seus impostos i contribuir al sistema. Si s'obté el permís, tindrà una durada inicial d'un any, mentre que en el cas dels menors serà de 5 anys.
I des de l'inici del procés extraordinari de regularització s'han incrementat les expulsions de migrants, els ingressos als centres d'internament d'estrangers i les cites trampa a la Policia Nacional. Ho denuncia la plataforma Si és No, que defensa el tancament d'aquests centres i la fi de les deportacions.
La portaveu de la campanya pel tancament dels centres d'internament a València, Clàudia Parreño, demana al govern espanyol que mentre duri el procés de regularització extraordinari no es duguin a terme aquest tipus de pràctiques perquè posen traves a la tramitació. Parreño detalla més que la Policia Nacional utilitza les cites trampa que al·leguen que les persones es troben en situació irregular a l'Estat per després arrestar-les.
és una cita trampa, que te diuen que per teva situació administrativa tens que presentar-te tal dia, tal hora en una comissaria de la brigada d'estrangeria. Aleshores, tu entres per la porta a preguntar per què la policia te diu que tens que personar-te i acabes sent internat en el FIEP per a realitzar i efectuar la teua expulsió del territori.
Parreño ha denunciat a IB3 Ràdio que per primera vegada en 4 anys aquest mes de maig han detectat al CIE de València la presència de migrants algerians que feien la ruta cap a les illes. En aquests centres d'internament poden passar un màxim de 60 dies i després són expulsats a Algèria.
I el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, comunica per carta a la presidenta Marga Proens que en 3 mesos modificarà el reglament de costes, una missiva que també ha rebut el govern canari, Fernando Clavijo, el president en funció d'Andalusia, Juan Manuel Moreno. L'executiu central els assegura que l'acord amb què s'inicia la modificació del reglament de costes els permetrà augmentar la seva capacitat d'autogovern.
Les noves mesures també s'aplicaran a les comunitats que ja tenen transferides aquesta competència. Si així ho decidissin, la reforma reglamentària l'aprovarà el Consell de Ministres per Reial Decret. El ministre ha explicat als 3 presidents autonòmics que serà un mecanisme de cooperació, de manera que, pel que fa a les concessions demanials, l'administració autonòmica notificarà a la de l'Estat cada sol·licitud en tramitació perquè, en el termini màxim de 2 mesos, emeti per escrit públic en maritomaterrestre. En cas de discrepància, s'obrirà un període de consultes per arribar a un acord durant el període màxim d'un mes.
7 i 11 minuts, canviant de qüestió.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La lluita contra el turisme d'excessos amb el gas del Riure com a principal preocupació ha centrat l'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Sant Antoni de Portmany, que ha elegit nou president, Dani Manau.
Es tracta de Damià Marí, propietari dels hotels Ses Savines i Serenal, que s'estrena en el càrrec reclamant mà dura contra la venda i consum d'òxid nitrós. L'escoltem.
Pues bueno, ara pareix que començaran a multar els que facin ús a la via pública. Ara tenim que anar controlant un poc que es posin els mitjans per controlar això i que les multes siguin efectives.
El nou rector dels hotelers portmanyins ha destacat la millora de la planta hotelera, que atrau perfils més alts de visitants. Destaca les reformes del West End amb el mural d'Okuda com a estandard, però lamenta que encara hi ha molta feina per fer, com és el cas de l'estructura abandonada de Punta Xinxó. És Damià Marí.
És un problema que a més me preocupa molt. Tota aquesta imatge que s'està donant, tots els turistes, i no només els turistes, tota aquesta gent que viu allà, és una zona residencial molt grossa, i esperem, mira, poder ajuntar-nos amb l'Ajuntament de Sant Josep i trobar una solució entre tots.
Ha titllat de faraònic el projecte d'ampliació de l'aeroport i espera una bona temporada per als hotelers associats de Sant Antoni, que sumen 127 establiments i 19.000 places.
També preveuen una bona temporada els hotelers de la platja de Palma, que han començat amb una ocupació hotelera de prop del 85%, semblants a la de l'any passat. L'associació hotelera espera que aquest pròxim mesos les reserves de darrera hora acabin de completar les places que encara estan sense vendre per assolir la plena ocupació. Previsions hoteleres que coincideixen en la represa del vol directe entre Palma i Nova York a l'aeroport de Son Sant Joan, amb l'única companyia que l'ofereix. L'aerolínia manté que aquesta temporada la mateixa freqüència de vols que l'any passat en 4 connexions setmanals.
La companyia United Airlines ha reprès la connexió directa que mantindrà fins a dia 23 d'octubre en 4 vols setmanals d'anada i tornada. Ho fa amb un avió que transporta 230 persones per trajecte. Aquesta matinada han arribat els primers passatgers.
And we'll be here for 8 days celebrating our anniversary.
We're going to go over to Ibiza one day. We have an 8-hour tour.
Els viatgers compten la comoditat de no haver fet l'escala i confirmen com un gran part ja té l'agenda coberta per fer activitats arreu de l'illa.
Els bitllets més econòmics estaran entre els 500 i els 900 euros.
A darrera hora pot superar els 1.100. Pedro Fiol, president d'Aviva, ha explicat el valor afegit d'aquests viatgers que travessen l'Atlàntic fins a Europa.
que destina grans recursos a encapsular amb aquest tipus de viatge com un viatge de llarga distància, i per això són clients d'un perfil molt elevat i tenen aquesta gran sensibilitat, sobretot per la nostra cultura. Poden xerrar que tal vegada el seu target inicial parteix de 3.000-3.500 euros.
Durant la temporada passada arribaren a les illes 2.800.000 viatgers dels Estats Units.
I el turisme de luxe a les Balears creix de manera exponencial i ja concentra més d'un quart de la despesa turística. Segons un estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears, gairebé un 8% dels turistes que visiten l'arxipèlag s'allotgen en hotels de 5 estrelles, però aquest segment concentra més del 27% de tota la despesa turística estrangera.
L'informe destaca que el turista de luxe gasta una mitjana de 731 euros al dia, una xifra molt superior als 46 euros diaris de la resta de visitants. En total, aquest segment genera un impacte econòmic estimat de 2.300 milions d'euros. Des del sector asseguren que el creixement és exponencial i recorden que fa només una dècada aquest mercat era encara incipient. El president d'Essentially Mallorca, Jesús Quartero, assegura que aquest tipus de turisme cerca el caràcter genuí de l'illa.
Las mejores marcas internacionales están viniendo a la isla, están apostando por un turismo donde lo mallorquín lo que nos define es el protagonista, producto de kilómetro cero, experiencias que pongan en valor nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra historia.
L'estudi també destaca que aquest model genera més ocupació. Per cada turista de luxe hi ha 2,5 treballadors, mentre que en el turisme convencional la ràtio baixa fins al 0,7 empleats. Marta Jacob és coautora de l'estudi i catedràtica d'Economia Aplicada de la UIB.
Se suelen comportar mejor los turistas alemanes y franceses, que el segmento de lujo, además, los turistas del segmento de lujo tienen una demanda inelástica, es decir, que no cambian su disposición a reservar ante un cambio en el precio.
Els experts no creuen que el conflicte a l'Orient Mitjà influeixi en el turisme de luxe, que esperen que registri xifres similars a les del 2025.
Ho dèiem en començar, en aquests moments està en marxa una assemblea extraordinària del GOP per resoldre la direcció de l'entitat ecologista, 2 mesos després de la sortida definitiva de l'exportaveu i expresidenta Margalida Ramis. A la col·lectiva a Palma hi ha Joan Sitges. Joan, bon vespre.
Bon vespre. Aquesta assemblea extraordinària del GOP ha reunit uns 140 socis i l'actual directiva, que presideix Teresa Cuenet, explica en aquests moments als membres de l'entitat la crisi de governabilitat que fa mesos travessa la junta directiva. Just en començar, s'ha anunciat que dimitien 10 vocals de la junta, asseguren que hi ha dues visions, dues maneres d'entendre el GOP que no casen i que el sector crític pressiona constantment la direcció amb cartes públiques i enfrontament directes, fins al punt que algunes veus coneixedores de les dinàmiques de l'entitat qualifiquen la situació d'ingovernable. En aquesta assemblea no s'han de prendre decisions encara, no hi ha cap punt a provar. El que vol l'actual direcció del GOP és explicar la situació als socis i obrir el debat per cercar solucions.
Gràcies, Joan, en directe des de la col·lectiva on està en marxa aquesta assemblea extraordinària del GOP, i seguim parlant de turisme. Fins a 20.000 euros han invertit alguns propietaris de les illes per formar part del registre únic d'arrendaments del govern central, anul·lat ahir pel Tribunal Suprem. Segons l'Associació d'Habitatges Turístics de les Illes Balears, aquesta important despesa pot obrir la porta a reclamacions dels propietaris.
L'associació turística ha valorat molt positivament l'anul·lació del registre únic que permet a l'administració controlar i assegurar que els habitatges compleixen amb la normativa turística d'arrendament. Maria Givert, gerenta d'Aptur, ha qüestionat què passarà ara amb la despesa i els tràmits que han fet els propietaris per formar part del registre, que fins ara era obligatori, i no descarta que hi pugui haver reclamacions.
Ara la gent té aquest dubte de què passarà. Ara ja ha fet una despesa important, sobretot si havien de registrar la casa, i ara això aquí m'ho torna, no? Sense tenir una necessitat real de fer-ho. Entenem que si se ve una via per reclamar això, evidentment hi haurà persones que sí que reclamaran, perquè ha suposat una despesa important sense que fos necessària en el final.
Respecte als propietaris que tenien llicència de la comunitat, però no l'estatal, l'associació opina que no tindran problemes problemes per llogar.
La ministra d'Habitatge ha defensat la tasca del Registre Únic de Lloguer Turístic, que ja hauria detectat més de 100.000 habitatges turístics il·legals.
Isabel Rodríguez senyala que són les comunitats autònomes les que han de treballar per inspeccionar, clausurar i sancionar aquests habitatges il·legals.
Ahora lo que tienen que hacer las comunidades autónomas que reclaman su competencia es ponerse a trabajar, porque los recursos ya se los hemos dado, esos recursos del Plan Estatal de Vivienda, para comprarlos, para solicitar la cesión, para que en lugar de estar atendiendo de manera ilegal el fraude y estar ocupando un ámbito de competencia desleal con otros negocios del ámbito del turismo, se dediquen a viviendas asequibles.
La ministra d'Habitatge ha demanat, per cert, a les comunitats autònomes governades pel Partit Popular que apliquin el Pla Estatal d'Habitatge. Diu que també és una petició dels agents socials amb qui s'ha reunit avui per parlar del contingut d'aquest pla. I parlem ara d'un desnonament al municipi de Santa Eulària, una família de 7 persones amb una menor i dues persones que tenen una discapacitat han hagut de deixar casa seva. L'Ajuntament de Santa Eulària treballa per trobar una solució d'habitatge al desnonat.
Els habitants de la casa l'han abandonada sense oferir resistència quan ha arribat a la comitiva judicial. La finca la va heretar la mare d'Anna Maria, que ara té 86 anys i no viu allà. Amb l'ajuda d'una altra filla ha interposat una demanda per desnonar el primer pis de la finca on hi viuen 7 persones. La seva filla Maria amb la seva parella, els seus 4 fills i una neta de 12 anys. Ho ens explica un dels 4 fills, Esteban Guastur.
Som dues persones amb discapacitat, més ella en Saboixa. Entonces, el jutge això tampoc ho té en compte. Entonces, pues, clar, pues, jo tinc l'informe d'ahir de serveis socials, que m'ho van mandar l'abogat i tot, i clar, i directament estem a l'espera.
Estan pendents de la declaració de vulnerabilitat. Diuen que l'Ajuntament els ha ofert de moment 3 dies d'allotjament. El consistori ha dit que ja fa temps que treballen amb aquesta família i que fan feina per trobar una solució residencial.
I els veïns d'un edifici de 13 pisos de la barriada de Pere Garau a Palma denuncien que fa 10 dies el propietari els ha tallat l'aigua de la finca per coaccionar-los i forçar la seva sortida. Alguns dels afectats ja han interposat denúncies individual davant la Policia Nacional per queixar-se de les coaccions que reben.
Un dels afectats, Damià Suárez, explica que també preparen una denúncia col·lectiva per evitar que el propietari, una persona que té un altre bloc de pisos en lloguer, els tregui al carrer. Segons Suárez, fa 4 mesos que l'home va començar a avisar els veïns que els donava 15 dies per partir de casa seva. Damià Suárez exposa que la gran majoria dels veïns tenen el contracte de lloguer en vigor i alguns es troben en una situació vulnerable.
Se nos ha cortado el agua a toda la comunidad, incluyendo bebés, menores con autismo, jubilados con amputaciones recientes que necesitan limpieza diaria. Y a los 10 días que estamos a hoy, no nos han devuelto el agua aún. Y antes de ayer nos cortó la luz de la escalera.
Damià Suárez ha demanat al propietari que li vengui el pis o li pugi el lloguer perquè veu difícil trobar una alternativa. Els més de 40 veïns que viuen a la finca de pisos han demanat ajuda a la plataforma d'afectats per les hipoteques de Mallorca.
I es Castell, la família desallotjada de Cala Sant Esteve pel despreniment mortal del penya-segat, cerca ajuda per fer front a la gran inversió que ha d'assumir per poder tornar a casa seva. Dimecres es compleixen precisament 4 mesos del tràgic succés a Zel Camarasa.
Encara no han pogut tornar a casa seva, no tenen data i estan convençuts que no serà a curt termini. Una situació complicada per a aquesta família que ha de passar el dol per la mort d'un familiar lluny de casa. De moment, estan de lloguer en un altre habitatge. Carme Serra és una de les familiars.
No, nosaltres fa 4 mesos que estem igual que aquella nit, fora de casa i assumint un lloguer amb els preus que hi ha avui en dia. Suport no en tenim cap, vull dir, això ve de la nostra economia, de la nostra butxaca, a part de seguir pagant les despeses que la casa ja té, de sempre.
L'Ajuntament d'Es Castell assumeix el cost de redactar el projecte per garantir la seguretat del penya-segat i permetre el retorn a casa del 20% dels veïns que encara estan reubicats en altres allotjaments. Lluís Camps és el Batla.
Han acordat aquests dies la contratació de la redacció d'un projecte executiu perquè només se tingui que fer un, que no tinguin que fer els veïns, els ciutadans, un projecte cada un, que això encariria, això retrasaria, etc. I per tant, nosaltres vam veure una oportunitat de poder seguir acompanyant i ajudant els nostres veïns amb aquesta contratació.
No obstant això, les tasques per enretirar la roca de dins la casa, reparar-la i consolidar el penya-segat de la seva propietat ho ha d'assumir aquesta família, que ara cerca ajudes per fer-hi front.
I després de 6 anys buit, el convent de les monges franciscanes de Santa Eugènia s'ha reobert com un espai tutelat que gestionarà Mater.
9 usuaris concertats per l'IMAX conviuran en aquest edifici emblemàtic reconvertit en 3 apartaments per afavorir l'autonomia dels joves. És Maria Antònia Fullana, de Mater.
Uns d'ells se n'aniran a fer feines de matí, altres podran fer una activitat comunitària aquí mateix en el poble, altres podran fer activitats ocupacional, perquè també hi ha un espai autoritzat per poder fer un servei ocupacional. I quines activitats farem? Pues aquelles que el poble mos reclami també.
De l'antic edifici s'han mantingut les dependències del fundador i la capella, i els pisos superiors esperen que puguin formar part d'una segona fase del projecte.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina, i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Presó provisional per una fugitiva detinguda a Palma, acusada d'haver participat en l'assassinat d'un home a França l'any 2024. La dona estava en cerca i captura internacional després que les autoritats franceses emetessin un ordre europea de detenció per presumptament haver participat amb una altra persona en aquest atac mortal amb arma blanca.
Els fets varen passar l'any passat, quan la víctima va morir després de rebre diverses punyalades. Mesos enrere ja s'havia detingut un primer sospitós, però faltava localitzar una segona presumpta implicada que havia desaparegut. La investigació va apuntar que la fugitiva podria estar amagada a Mallorca. El grup de delinqüència internacional de la Policia Nacional a les Balears va confirmar finalment la seva presència a l'illa i la va detenir aquest dijous a Palma. La dona està acusada dels delictes d'assassinat, robatori i estafa, i avui ha passat a disposició de l'Audiència Nacional, que n'ha decretat l'ingrés a presó provisional.
I Salut ha hagut de suspendre més de 14.100 actuacions a causa de la vaga d'aquesta setmana del personal mèdic contra la reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari del Servei de Salut.
El Servei de Salut assegura que reprogramarà les activitats cancel·lades amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu sobre els usuaris. L'aturada setmanal d'aquest mes de maig ja ha provocat la suspensió d'un total de 259 intervencions quirúrgiques, 8.013-12 consultes hospitalàries, proves radiològiques i proves diagnòstiques i 5.616 consultes a l'atenció primària. Si no hi ha un acord abans, la vaga es repetirà del 15 al 19 de juny.
I Son Espasa ja té la primera sala familiar hospitalària, la primera de les illes i la cinquena a tot l'estat, un espai molt reivindicat per les famílies.
La zona de 150 metres quadrats disposa de bugaderia, cuina equipada, cambra de bany i una àrea de descans. Lluïssa Massuet, directora de la Fundació Infantil Ronald McDonald's, que ha firmat un conveni amb l'Hospital de Son Espasa, ha valorat la importància d'aquest espai per acompanyar les famílies en moments complicats.
Són espais, com dic, de descans i de poder estar més a prop dels fills que tenen hospitalitzats, perquè quan un nano està malalt, la família no és només una visita, sinó que és el que li dona tot el suport, i el que volem és que recarreguin les piles perquè després doncs puguin estar també forts per encarar les malalties que puguin tenir els nanos.
I l'Associació Espanyola contra el Càncer promou una campanya de prevenció solar amb motiu del Dia contra el Melanoma, que se celebra demà.
Durant l'estiu, l'associació instal·larà envelats a diferents platges de les Balears, on els interessats podran saber quin és el seu fototip de pell. Enric Casanovas, president de la Junta de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Eivissa.
La melanina marca el to de pell que tens. Si tu tens una pell molt clara, necessites moltíssima protecció. Si tu tens una pell molt fosca, necessites menys protecció. Tot depèn del grau que tinguis. Però així tot, sobretot, la part més exposada, els cap, els ulls i demés, s'han de protegir sempre.
I en funció del resultat del fototip de pell s'indicarà la protecció que necessiten.
Es muy importante porque el sol está muy fuerte ahora.
Y me dicen en inglés y lo blanca soy, yo me han puesto todos los días.
Encara que no sabes el sol, sí que te afecta.
Sobre todo en los fiets.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Suprem rebutja paralitzar cautelarment la regularització de migrants de l'executiu espanyol.
Així ho ha decidit l'alt tribunal després de celebrar 5 vistes en què ha analitzat els arguments de les parts que ho havien sol·licitat, com és el cas de la Comunitat de Madrid o Vox. Una decisió que s'ha conegut avui a hora baixa i que podria servir de precedent per resoldre el recurs que ha anunciat el govern de les Illes contra aquest procés, que acaba el 30 de juny i que l'arxipèlag ja han sol·licitat prop de 10.000 persones que estan ara en tramitació. Ho ha avançat el portaveu Antoni Costa.
Desafortunadament, i ho tinc que dir-ho així de clar, la sensació aquella de que el govern central, en Sánchez, convida i els ciutadans de les Illes Balears paguen. Això sempre és la mateixa reacció, no només en aquest cas, sinó en molts altres casos.
Les Balears argumentaran l'elevat impacte econòmic que la mesura tindrà en els serveis públics, sobretot en matèria de sanitat i educació.
Els hotelers de Sant Antoni i de Portmany se sumen al rebuig a l'ampliació de l'aeroport.
Així ha quedat palès en l'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Sant Antoni, que han elegit nou president. Es tracta de Damià Marí, propietari dels hotels Ses Savines i Serenal.
Jo crec que augmentar l'aeroport, saps, una obra així tan grossa, que pareix un projecte farònic, l'únic que durà és més turistes, que és el que no volem. Ja hi ha molta pressió turística i jo crec que apuntar a més turistes, jo crec que no és la solució.
Els hotelers d'aquesta zona preveuen una bona temporada.
I alguns propietaris de les Illes han invertit fins a 20.000 euros per formar part del registre únic d'arrendament del govern central anul·lat pel Tribunal Suprem.
Segons l'Associació d'Habitatges Turístics de les Balears, aquesta important despesa pot obrir la porta a reclamacions dels propietaris, ho explica la gerenta Maria Givert.
Ara la gent té aquest dubte de què passarà. Ara ja ha fet una despesa important, sobretot si havien de registrar la casa, i ara això aquí m'ho torna, no? Sense tenir una necessitat real de fer-ho.
Presó provisional per una fugitiva francesa en cerca i captura per l'assassinat d'un home a França.
La dona ha estat detinguda a Palma per haver-lo apunyalat el 2024.
Salut ha hagut de suspendre prop de 14.200 actuacions aquesta setmana per mort de la vaga de metges.
Són unes 260 operacions i 14.000 consultes i proves diagnòstiques. Una vaga contra la reforma de l'Estatut Marc que repetirà del 15 al 19 de juny.
I Arrels Vi i Conxa Buica seran nomenats fills predilectes de Mallorca.
Són les màximes distincions del Consell de Mallorca, que reconeix també a Pere Sant Pol i a Antònia Matamales a títol pòstum, també a Michael Douglas i Antoni Ballador, presentador d'aquesta casa. S'entregaran el 12 de setembre al Teatre Principal de Palma.
Passen gairebé 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
I Toni, començant parlant del Reial Mallorca, que encara creu en el miracle de la permanència.
Així ho manifesta el seu tècnic Martín de Michelis. Creu en la salvació i confia que el seu equip farà tot el possible perquè demà es pugui donar el miracle de la permanència.
Entonces, ¿por qué no creer? Nosotros debemos hacer nuestros deberes, eso desde ya. Que mucha gente va a estar pendiente de lo que pase en los otros campos, sí, es verdad. Lo que no puede pasar es que suceda lo que tiene que suceder en los otros campos y nosotros no hagamos nuestros deberes.
Toca primer guanyar l'Oviedo a l'estadi de Somos i després està pendent del que passi als partits Girona, Elx, Getafe, Osasuna i Betis Llevant.
Soy muy crédulo en la deportividad. Tiene que ganar el Mallorca, tiene que ganar el Girona, tiene que ganar el Getafe y tiene que ganar el Levante. O que empate. Levante se juega la salvación también, así que ¿por qué no creer en la salvación del Levante? ¿Por qué no creer que el Girona pueda ganar? ¿Por qué no creer que Getafe tiene que ganar para defender puestos de Europa? Pero lo que no me compete y no está a mi alcance, mucha preocupación sobre eso no puedo poner.
De Michili recupera per demà a dos dels capitans, Antonio Rayo, Martín Valgen, molt interrogants pel seu estat físic. L'argentí cerca per demà màxima implicació, un fet que en el cas d'un dels absents, Manas Kumbula, el tenir Real Mallorca, sentencia de la següent forma.
Manas. No sé nada de Manas.
I del rival de demà, un Oviedo ja descendit. De Michelis, molt clar que no vindran a Mallorca de vacances.
Sé de su profesionalismo y de su forma de ser, de llevar adelante los entrenamientos, las semanas, es súper exigente. Así que no creo que venga a comer ensaimada. Guillermo mañana va a venir a intentar ganar.
Les paraules de Martín de Michelis. I per demà, canviant de registre, a l'accés al Futbol Club Barcelona de Catacoy, Pati Guijarro disputa la final de Lliga de Campions a l'Uleval Stadium d'Oslo davant l'Olympique de Lió de l'estadi blaugrana Jonathan Giraldez. És la sisena final consecutiva que juga l'equip de Pere Romeu. Objectiu, sumar el seu quart títol europeu davant d'un rival de màxima exigència. La portolana Catacoy serà la portera titular a la final de demà.
Estamos delante de un lío muy bueno, es una final, creo que al final, siempre lo digo, el rival que sea es un 50-50, porque al final juega muchas cosas, no solo juega el fútbol, juega la emoción, juega la mente, juegan mil cosas, entonces no creo que... me da igual si me ponen favoritas o no, porque es una final y sé lo que es.
Acaba demà dissabte la temporada per l'Udeivissa. Ho farà Can Dragó davant d'una Europa que juga el playoff d'accés a segona. El partit arranca a les 6:30 i servirà d'acomiadament a molts dels integrants d'una Udeivissa que ha decebut al llarg de la competició. Sentim el seu tècnic, Miguel Álvarez, que demana continuïtat.
Y creo que hay muy buenos cimientos, creo que hay jugadores que han crecido muchísimo, creo que es una parte importante de darle continuidad también, dependiendo de lo que quieran y el objetivo, lo que tenga que ser, será. Si no tiene que ser, peor para ellos, ¿qué vamos a hacer?
Pobles i Atleti Balears afronten l'anada de la ronda final per l'accés a Primera Federació amb prudència i optimisme. Diumenge a les 12, encetarà la participació balear el Poblense. Juga a l'estadi centenari el Rubial davant l'Àguiles, on juga l'exjugador de l'Andratx, Javi Castedo. Parla Miquel Soler, un dels capitans del Poblense.
Y que luego los detalles, pues tienen mucha calidad arriba, tienen jugadores buenos, o sea, de la categoría. Y al final ellos han sido un proyecto para ascender, así como nosotros al principio el proyecto no era de ascender, pero bueno.
I pel que fa a l'Atleti Balears, visitarà diumenge a les 7 de l'hora baixa l'estadi de la Victòria per jugar davant l'equip local, el Real Jaén. I aquest cap de setmana també jugarà la tornada de semifinals per disputar la final balear per una plaça d'accés a segona federació. Recordem els partits. Per demà a les 6, Manacor i Osetense, l'empat a 1 del partit d'anada. I ara que en el diumenge, el 12:30, Penya Esportiva Constanci, amb 1-1 del partit jugat al Nou Camp d'Inca. I en bàsquet, l'Esti Menorca afronta el primer i qui sap si darrer partit a casa a la ronda de quarts per l'ascens a l'ACB. Arrossega un 2-0 dels dos partits jugats a la pista de Lema Corunya i tractaran avui a partir de les 9 del vespre de perllongar aquesta sèrie amb un triomf. Javi Zamora.
Tenemos muchas ganas de volver a tener la oportunidad de hacer un partido como el del otro día y tratar de dar nuestra cara más competitiva.
I per anar tancant el bloc del bàsquet i també dels esports, tenim en marxa la final fort de l'Eurolliga al Telecom Arena a Atenes, Gràcia. Ja s'ha jugat la primera semifinal amb marcador d'Olympiacos 79, Fenerbahçe 61. L'equip grec serà el primer finalista. A la segona semifinal, que jugarà d'aquí uns minuts a les 8 en punt, València i Real Madrid. Sentim el menorquí Sergi Llull, capità del Real Madrid, que jugarà la seva 11a final de l'Eurolliga i també disputarà el seu 20è partit a una Final Four, quasi res.
Las claves es tener más hambre que el rival, ¿no? Desearlo más, quererlo más, ir a por todas desde el principio. Creo que el equipo está mentalizado, con muchas ganas, con mucha ilusión, y esperamos mañana hacer un buen partido para tener opciones de llegar a la final.
Les paraules Sergi Jules deixant fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. Falten gairebé 20 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
Voleu postres?
Som brunis a coloret.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al Centro Comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Anem ara amb una notícia de darrera hora. Connectam amb Eivissa perquè hi ha un incendi forestal a la zona de Jesús a Santa Eulària de Riu que podria afectar un habitatge, segons ha informat Emergències de l'1-2. S'ha declarat l'incendi pocs minuts passat de les 7. Dani Manau, que més en sabem? Bon vespre.
Bon vespre. El servei d'emergències del 112 ens ha confirmat aquest incendi forestal a la zona de Jesús, al municipi de Santa Eulària del Riu. El primer avís l'ha rebut el 112 a les 7:03. Actuant bombers del Consell d'Eivissa, també IBANAT i policia local. No està clara la ubicació exacta de les flames. Hi ha testimonis que afirmen que la columna de fum és visible des de la zona de Cana Negreta i fonts no oficials ubiquen les flames a la zona entre el camp de golf i la urbanització de Can Fornet o la zona de Roca Llissa. Estem pendents de poder confirmar aquestes informacions.
Gràcies, Dani Manau, en directe. Aquesta és la notícia de darrera hora des d'Eivissa. Tornarem a connectar amb tu per ampliar aquesta informació. La declaració de l'empresari Víctor de Aldama en el Suprem continua duent coes i ahir el PSIP exigia al PP que demanés disculpes perquè el comissionista havia desvinculat a l'expresidenta Francina Armengol de cap cobrament de comissió de mascaretes. Avui és el govern qui exigeix als socialistes que es disculpin per les paraules d'Aldama perquè asseguren que Armengol va permetre a Maria Eugènia Quegles entrar a les Illes, la trama corrupta del cas mascaretes.
El portaveu Antoni Costa assegura que Aldama no va dir res de nou davant el jutge de l'Audiència Nacional. Explica que el que va fer es confirma que el contacte a les Balears de Coldo i l'exministre Ábalos era la mateixa expresidenta Armengol i que l'entrada de la trama a la comunitat va suposar el pagament de 3,7 milions d'euros per unes mascaretes que després no el van fer servir.
Jo no he sentit a dia d'avui encara a cap membre del Partit Socialista demanar disculpes, no en el govern, per descomptat, sinó en els ciutadans de les Illes Balears per haver obert la porta a una organització criminal que va saquejar 3,7 milions d'euros. Això sí que els hi demanaria, de veritat, que fessin aquest exercici de demanar disculpes a les ciutadans de les Illes Balears.
I la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Zapatero, pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, divideix la coalició. El PSOE ha tornat a defensar Zapatero, mentre que els socis de govern i investidura es mantenen més prudents en espera que passi dia 2 de juny, dia de la citació judicial.
El PSOE destaca que és una investigació molt embrionària i que s'ha de deixar fer la justícia. De fet, el ministre Félix Bolaños, responsable de justícia, recorda que a data d'avui no hi ha proves que sustentin les imputacions.
És el moment de deixar treballar a la justícia, de deixar treballar tant, en aquest cas, a l'Audiència Nacional, com a la Fiscalia, com a les forces i cuerpos de seguretat del Estat. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
Els socis de Sumar sí que demanen explicacions a Zapatero. Tenen clar que la legitimitat del govern del qual forma part no està en qüestió.
Per això, la vicepresidenta i fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, insta el PP a presentar una moció de censura si realment té clar que els progressistes no tenen prou suport per governar.
Uno puede perder o ganar, pero tiene que tener la valentía y creo que la responsabilidad de si todo lo que dice el señor Feijóo tuviese un atisbo de verdad, pues que dé el paso y acuda a esa moción de censura que, como saben, es un mecanismo constitucional que está a disposición de los partidos políticos en España. Así que a resultas nos quedamos. Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega.
El PP de moment no fa comptes presentar aquesta moció de censura, però sí que demana reflexió a dos dels socis d'investidura de Sánchez amb els quals tindrien més afinitat ideològica, com són Junts i el PNB. Carmen Funet, vicesecretària del PP, assegura que la situació del PSOE és insostenible.
El Pedro Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido en donde se equipara ser socialista a ser comisionista y donde la única objetivo, o parece que lo único que pueden hacer los socialistas todos los días, es defender a un nuevo imputado, porque cada día conocemos a un nuevo imputado.
L'exministre de Transport, José Luis Ábalos, ara empresonat de manera preventiva pel cas Mascaretes, es desmarca del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
Ábalos explica des de presó que Zapatero seria la persona més important en tots aquests casos i qui acusa de passar per damunt seu quan es va decidir el rescat de l'aerolínia l'any 2021, ja que ell era titular de Transports en aquell moment. Segons ha explicat, des de la presó, Zapatero hauria intercedit directament per aconseguir el crèdit per Plus Ultra sense el seu consentiment.
I no deixam la plana política, ara política de Can Nostre. La llei de projectes estratègics, la llei Òmnibus, es votarà dimarts que ve al Parlament. Ho ha decidit aquest migdia una mesa i una junta de portaveus extraordinària.
Acte seguit, només han comparegut els portaveus ecosobiranistes, Josep Castells, de Més per Menorca, i Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca, que una vegada més s'han mostrat molt crítics, tant amb el procediment com amb el contingut de la norma.
Assenyalar a PP i Vox. Ells pacten les seves coses en els despatxos i després el Parlament és una nosa. Una nosa que, com més pressa la treguin del damunt, doncs millor. I després també aquí assenyalar, malauradament, tornar a assenyalar la connivència del grup socialista.
El test que se votarà dimarts té 4 vegades més pàgines que el decret llei original. 4 vegades més. S'han incorporat 75 disposicions noves que modifiquen més de 50 lleis.
La tramitació parlamentària de la llei de projectes estratègics ha generat polèmica durant setmanes. Un dels punts de principal conflicte ha estat la inclusió d'esmenes sense relació directa amb el text original a la llei. Segons Més per Mallorca, prop del 70% de les esmenes presentades no tenen connexió amb els projectes estratègics i durant tant el test com el procediment al Tribunal Constitucional. Els ecosobiranistes denuncien que es modifiquen una cinquantena de lleis per la porta de darrere, evitant el debat parlamentari ordinari.
La norma, impulsada pel govern amb el suport de vots i en alguns punts també dels socialistes, pretén accelerar grans inversions i reduir tràmits administratius mitjançant la figura dels projectes d'especial interès estratègic. Els partits de l'oposició i entitats ecologistes alerten que això podria afavorir l'especulació urbanística i reduir els controls ambientals i la participació ciutadana.
Com dèiem, però, la norma s'ha convertit en una espècie de calaix de sastre i regularà àmbits molt diversos. Així, per exemple, es podrà accedir a unes oposicions com a docent sense tenir el requisit del català. També preveu l'augment del requisit per poder accedir a la renda social garantida o la renda d'emancipació.
També preveu l'ampliació de les deduccions fiscals per maternitat, bonificacions i avantatges fiscals per accedir a l'habitatge, la creació d'una oficina anticorrupció o antiocupació, en aquest cas, o la regulació del sector del taxi i les VTCs. Aquesta, juntament amb la nova llei d'agricultura, pot ser una de les darreres normes que aprovi el Parlament aquesta legislatura.
11 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Els 44 activistes espanyols de la flotilla Global Sumo preparen el seu retorn a Espanya des de Turquia. Això quan el Manco 4 han requerit atenció mèdica després de ser capturats per Israel de manera il·legal per dur ajuda humanitària a Gaza.
Així ho ha confirmat el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez a la seva arribada a la reunió de l'OTAN a Suècia. Els activistes de la flotilla havien ajornat el seu retorn per realitzar uns exàmens mèdics a Turquia. Entre els alliberats hi ha 4 illes. Una eivissenca, els menorquins Lluís de Mona i Alonso Santos i el mallorquí Toni Riera.
La coalició flotilla de la llibertat denuncia actes de brutalitat com és la violència sexual i física mentre eren sota custòdia israeliana i avancen possibles accions legals.
Una de les activistes, aterrada a l'aeroport Charles de Gaulle de París, explica els maltractaments físics oferts amb potades al cap i vexacions amb manillats en tot moment.
I els contactes d'antivirus que continuïn asimptomàtics i amb PCR negativa podran passar els darrers 14 dels 42 dies de quarantena a casa, mentre que l'OMS eleva a 12 els casos confirmats després de 9 positius als Països Baixos.
La Comissió de Salut Pública acaba d'aprovar aquest nou protocol on podran sortir del centre hospitalari sempre que reuneixin les condicions per garantir l'aïllament i la seguretat sanitària. El brot d'antivirus del creuer on dius ha deixat a Espanya 14 passatgers a l'Hospital Gómez Ulla, un d'ells positius, a més de les dues dones d'Alacant i Barcelona.
Itàlia, el Regne Unit, França i Alemanya exigeixen a Israel frenar assentaments a Cisjordània.
En una declaració conjunta, els líders dels quatre estats han denunciat que la violència dels colons es troba a nivells sense precedents. A més, assenyalen com il·legal el projecte de construcció d'un corredor estratègic pròxim a Jerusalem Est.
I Tulsi Gabbard dimiteix com a directora d'intel·ligència del govern de Trump, segons avança Fox News.
Tot això quan Trump fa marxa enrere i anuncia l'enviament de 5.000 soldats addicionals a Polònia. La decisió, després d'haver assegurat que retirarà tropes d'Europa, es produeix per la seva bona relació amb el president conservador d'aquest país.
L'Ajuntament d'Eivissa ha inaugurat la nova plaça de Sa Carrossa a Dalt Vila després d'una reforma integral valorada amb prop d'€1 milió. El projecte ha permès modernitzar serveis i convertir aquest espai, Esther de Miguel, històric, en una zona més accessible.
La plaça de Sa Carrossa llueix nova imatge després de 6 mesos d'obres. L'actuació ha suposat la renovació completa de les infraestructures bàsiques, des de la xarxa elèctrica fins al clavegueram, l'enllumenat públic o les telecomunicacions. Juan Flores, regidor d'Urbanisme.
S'ha ganado un gran espacio amplio y atractivo pues, para los viandantes y para los ciudadanos de la zona.
Amb una superfície de gairebé 1.800 metres quadrats, el projecte també ha millorat l'accessibilitat i ha respectat l'entorn patrimonial amb un nou paviment de pedra calcària natural i el manteniment de l'escultura d'Isidor Macavic. Sentim alguns veïns de la zona.
Adaptándonos un poco al sistema, al final pues antes estábamos como más cubiertos y ahora pues bueno, nos da un poco más de luz, más amplitud. De momento pues estamos muy contentos, la verdad.
Tot nou, un clavegueram nou, més obert, molt bé, aquest fantàstic.
Les obres han tingut un cost de més de 950.000 euros i formen part del pla de recuperació finançat per la Unió Europea dins la xarxa de ciutats patrimoni de la humanitat.
I l'Ajuntament de Palma ha detectat 245.000 infraccions de trànsit en els primers 6 mesos de funcionament de la zona de baixes emissions a Ciutat Lluís Hernández.
Els conductors sancionats han estat registrats amb els radars, fotografies o les càmeres d'Acire. En tot l'any passat es van tancar amb una recaptació de 27 milions d'euros. Fins ara s'han detectat 40.000 vehicles no autoritzats a la zona de baixes emissions.
I Ciutadella habilitarà una pantalla gegant a la plaça d'Esborn per seguir en directe l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
Igual que ja es fa durant els actes més multitudinaris de les festes de Sant Joan, davant la llau de persones que preveu rebre el municipi el dia del fenomen astronòmic, l'Ajuntament instal·larà la pantalla per millorar la mobilitat i evitar desplaçaments, així com impedir impedir la massificació d'alguns punts del litoral. Ho ha confirmat la regidora Esther Mascaró.
La veia de Ciutadella, el tros del camí de Sant Nicolau i de Safarola, és l'únic lloc pràcticament de la costa del nostre terme on no es podrà veure l'eclipsi. Per tant, està clar que la pantalla aquesta és necessària.
S'emetrà la programació especial que farà IB3 i s'espera que centenars de persones es puguin congregar a la passa per seguir l'esdeveniment històric en directe.
6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Niña, ¿por qué me haces mucho daño? ¿Por qué me cuentas mil mentiras? ¿Y por qué sabes que te ves?
Aquesta que sentiu és la veu de Conxa Buica. La cantant mallorquina serà una de les grans protagonistes dels premis, honors i distincions del Consell de Mallorca. Buica serà nomenada filla predilecta de Mallorca, un dels màxims reconeixements de la institució insular, i no serà l'única veu guardonada.
Que les jodan a los rusos y a los alemanes. Baleáticos son nuestros los mares. Es inevitable salir sin que no graben.
També el cantant mallorquí Relsby serà distingit com a fill predilecte de Mallorca. El Consell ha presentat avui les propostes dels guardons que s'entregaran dia 12 de setembre, coincidint en la Diada de Mallorca. Uns premis que reconeixen trajectòries vinculades a la cultura, la música, el patrimoni i el compromís social de l'illa.
L'actor Michael Douglas rebrà el títol de fill adoptiu pel seu vincle amb l'illa. També seran reconeguts el mític Bar Bosch, l'encedor de talalles pels drets humans, el gremi de Margès, Asnimo i el poeta Antoni Vidal Ferrando, entre moltes altres figures vinculades a la cultura, la solidaritat, el patrimoni i la memòria col·lectiva de Mallorca.
I a títol pòstum, el Consell distingirà amb la medalla d'honor i gratitud figures com Pere Sant Pol i l'activista feminista Antònia Matamales, dues veus lligades al compromís social i a la defensa del territori i dels drets.
També rebran el poeta de Santanyí, Antoni Vidal Ferrando, la cadena de comerços Hipercentro i el presentador més veterà d'IB3, Toni Ballador. Toni Fuster, conseller de presidència del Consell de Mallorca, ha recalcat l'excel·lència dels distingits en els diferents àmbits.
Contribueixen a fer d'aquesta terra el que és avui, una Mallorca construïda entre tots, en compromís i amb estima.
Podreu seguir la gala d'entrega dels premis el 12 de setembre a IB3 Televisió.
I així, durant gairebé 20 minuts, en una de les ovacions més llargues i emocionades d'aquesta edició de Canes, el públic ha convertit l'estrena de La Bola Negra dels Javis en tota una fita històrica.
La Bola Negra és un assaig cinematogràfic sobre les ferides obertes pel feixisme, les d'ahir i les d'avui, construït a partir de les 4 pàgines conservades de l'obra inacabada de Lorca. Amb aquesta pel·lícula, Javier Ambrosi i Javier Calvo invoquen la memòria del poeta assassinat i també reflexionen sobre la intolerància, la identitat y la necesidad de empatía.
Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight.
Els Javis han estat molt aplaudits per la premsa internacional. Ambrosi ha advertit sobre el perill que part de la joventut idealitzi discursos d'extrema dreta des de la ignorància històrica i ha defensat la cultura com una eina per entendre que l'altre existeix.
Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
La pel·lícula també té accent mallorquí. La coreògrafa de La Bola Negra és la ballarina i creadora mallorquina Belén Martí Lluch, responsable dels números musicals del film, inclòs alguns dels protagonitzats per Penélope Cruz. Així ha explicat la seva tasca al programa Tentol.
Pues hay coreografías como tal, pero luego todo lo que es protocolo de, pues supervisión de protocolo de movimiento de, pues de guerra, de los militares, protocolo de época, movimiento de la figuración, preparación del físico actoral, estar también acompañando durante todo el rodaje en las escenas de peligro, de acción, acompañar a esos protagonistas, hacer esas acciones tan complicadas que no han hecho nunca. Puede comprender todo lo que es un cuerpo, todo lo que hace un cuerpo.
La pel·lícula, que s'estrenarà als cinemes el pròxim 2 d'octubre, compta amb un repartiment encapçalat per Penélope Cruz i ja s'ha convertit en un dels grans títols espanyols d'aquest Festival de Canes.
I d'aquí a una hora, Bad Bunny encendrà Barcelona amb el primer concert de la seva gira europea. Yo no canto reggae, pero sin cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto, en el mundo entero ya... L'artista porto-riqueny actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en el primer dels dos concerts previstos a la capital catalana dins el David Tirant Mars Fotos World Tour.
És una de les gires més esperades de l'any, que després passarà per ciutats com Lisboa, Madrid, París, Londres o Milà. Amb totes les entrades exaurides, Bad Bunny torna a Barcelona 7 anys després de la seva darrera actuació a la ciutat, i ho fa amb un espectacle de gran format diferent del de l'anterior visita. La setmana que ve serà el torn de Madrid amb 10 actuacions i 600.000 entrades venudes.
Hem arribat a les 8, moment per repassar els principals titulars d'aquest divendres 22 de maig, en què fa just una hora s'ha declarat un incendi forestal a la zona de Jesús, a Santa Eulària de Riu. A Eivissa, Dani Manau, bon vespre. Quina és la darrera hora?
Bon vespre. Hem pogut confirmar a través de l'Ivanat que l'incendi és a la Roca Llissa. Per imatges que s'estan viralitzant a les xarxes socials, veiem que és en el cim d'un puig. És un incendi forestal, però que és de gravetat o perquè podria afectar algun habitatge de la zona. Estan actuant a hores d'ara bombers d'Eivissa, també Ivanat i policia local, i també efectius de Protecció Civil.
Gràcies, Dani. Aquesta és la darrera hora d'aquest incendi forestal a la zona de Jesús, i el Suprem ha rebutjat aturar cautelarment la regularització de migrants de l'executiu espanyol. Així ho ha decidit l'alt tribunal després de celebrar 5 vistes en què ha analitzat els arguments de les parts que ho havien sol·licitat, com és el cas de la Comunitat de Madrid o de Vox. Maria Eugènia Quegles.
Una decisió que s'ha conegut avui a hora baixa i que podria servir de precedent per resoldre el recurs que ha anunciat el govern de les Illes contra aquest procés, que acaba el 30 de juny i que l'arxipèlag ja ha sol·licitat prop de 10.000 persones que estan ara en tramitació. Ho ha avançat el portaveu Antoni Costa després del Consell de Govern.
Desafortunadament, i ho tinc que dir-ho així de clar, la sensació aquella de que el govern central, en Sánchez, convida i els ciutadans de les Illes Balears paguen. Això sempre és la mateixa reacció. No només en aquest cas, sinó en molts altres casos.
Crisi de governabilitat a la Junta Directiva del GOP. Ara mateix té lloc una assemblea extraordinària on just en començar s'ha d'anunciar que dimitien 10 vocals de la direcció de l'entitat ecologista.
Una assemblea que reuneix 140 socis i que presideix la presidenta Teresa Cuanet. La Junta Directiva assegura que hi ha dues visions i dues maneres d'entendre el GOP que no casen, i que el sector crític pressiona constantment la direcció en cartes públiques i enfrontament directes. Algunes veus coneixedores de les dinàmiques de l'entitat qualifiquen la situació IB3 Ràdio d'ingovernable. En aquesta assemblea no s'han de prendre decisions encara, ja que no hi ha cap punt a aprovar.
I els hotelers de Sant Antoni de Portmany se sumen al rebuig de l'ampliació de l'aeroport.
Així ha quedat palès a l'Assemblea General de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Sant Antoni, que ha elegit nou president. Es tracta de Damià Marí, propietari dels hotels Set Sabines i Serenal.
Jo crec que augmentar l'aeroport, saps, una obra així tan grossa, que pareix un projecte farònic, l'únic que durà és més turistes, que és el que no volem. Ja hi ha molta pressió turística i jo crec que apuntar a més turistes, jo crec que no és la solució.
Presó provisional per una fugitiva francesa en cerca i captura per l'assassinat d'un home a França.
La dona ha estat detinguda a Palma per haver-lo apunyalat el 2024.
Salut ha hagut de suspendre prop de 14.200 actuacions aquesta setmana per mort de la vaga de metges.
Són unes 260 operacions i 14.000 consultes i proves diagnòstiques. Una vaga contra la reforma de l'Estatut Marc, que es repetirà del 15 al 19 de juny si no hi ha acord.
Tulsi Gabbard dimiteix com a directora d'intel·ligència del govern de Donald Trump, segons ha avançat Fox News.
Tot i això, quan Trump fa marxa enrere i anuncia l'enviament de 5.000 soldats addicionals a Polònia, la decisió arriba després d'haver assegurat que retiraria totes les tropes d'Europa. Es produeix, diuen, per la seva bona relació amb el president conservador polac.
Israels Vi i Conxa avui, que seran nomenats fills predilectes de Mallorca, són les màximes distincions del Consell de Mallorca, que reconeixen també el polític Pere Sant Pol.